COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 16 de gener, el dia en què sabem que els paradistes del Mercat Central de Tarragona han demanat una trobada amb l'Ajuntament per tal de repensar els horaris d'obertura. Preocupa especialment els dissabtes a la tarda. Cada vegada són més els paradistes que decideixen no aixecar persiana en aquell horari per manca de públic. Creuen que el fet que hi hagi poques parades obertes en aquell horari dona mala imatge i perjudica el conjunt de l'equipament. Pendents de la trobada més PIMSA, hi ha dos mesos de celebrar el primer aniversari del nou mercat, els horaris continuen sent un escull per als paradistes. Ara bé, els consumidors potser també hauríem de recolzar la seva feina, pel bé de tots. I dit això, hi posem música al dia. Avui és un dia trist. Escoltarem la veu de Dolores O'Riordan, la veu de The Cranberries, una veu que hem perdut sobtadament i massa aviat. Ha tornat a passar. Avui al programa repassarem tota la informació, parlarem del cas del Leven, la mascota de la qual una parella es disputa la custòdia i que es veuran a judici en només dos dies. Vindrà, com no, la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem la Nacional 240 per tenir recepta de la setmana, que avui arriba des de Mèxic, i rebrem també la Leida Martí, no pot fallar. Parlarem també de la proposta dels veïns de la part alta de Tarragona de recuperar la figura del Sereno, i vindrà la Ruth Guerrero a portar-nos la veu del carrer. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de COPE, ens poden escoltar, ja saben, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu a Àrea de Serveis. Anem primer a la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Avui hem de començar parlant de vent. És el protagonista aquesta jornada a Tarragona. Vent que bufa de l'oest molt fort, sobretot a la tarda, amb avisos a partir d'aquesta hora al litoral o prelitoral, per ratxes avui de 70-80 km per hora. El cel continuarà clar també aquesta tarda amb poca nuvolositat i les temperatures avui tornen a pujar, ho fan de forma localment notable. S'esperen màximes de fins a 19 graus a Tarragona, de 17 a Reus i al Vendrell, 15 a Gandesa i 20 graus a Tortosa. De cara a demà, el mestral continuarà bufant amb molta força, amb avisos a Reus ja, avisos fins a la tarda per ratxes de 70 km per hora cap a la depressió central, 80, litoral o prelitoral, i també amb avisos costaners des d'aquesta matinada al litoral sud que aniran desactivant-se a la tarda per mestral amb força 7. El cel continuarà molt clar, les temperatures han de tornar a baixar a l'extrem sud, a la resta no variaran, i aquesta nit la mínima pujarà una miqueta. Una mínima que marcarà 8 graus a Tarragona, 5 a Reus, 7 al Vendrell, 6 graus a Gandesa i 9 a Tortosa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria, els expliquem que continua la investigació per esclarir les causes de l'incendi que diumenge cremava 10 vehicles al voltant de l'estació de Camp de Tarragona. S'investiga també si els havien forçat prèviament i, de moment, les primeres hipòtesis apunten a un foc d'origen intencionat. Des de l'Ajuntament de la Secuita remarquen la necessitat d'un aparcament de superfície vigilat i recorden que el consistori va adquirir uns terrenys propers a l'estació per construir-hi aquest aparcament municipal de baix cost. L'alcalde de la Secuita, l'Eudald Roca, ha explicat a COPE que l'Ajuntament vol tirar endavant el projecte, però es troben amb la negativa d'ADIF, que no vol competència directa amb el seu ajuntament, i amb la paralització també de la Generalitat després de l'aplicació de l'article 155.
Tot el vial i tots els terrenys que envolten l'estació són propietat de l'ADIF. No és Renfe que ha de donar resposta. I a més hi ha una altra administració que ha d'intervenir, que és la Generalitat, en la recepció de del vial d'accés a l'estació. Tampoc podem actuar nosaltres directament. Llavors, això ens dificulta moltíssim. A més, clar, amb totes aquestes converses que nosaltres havíem iniciat, també amb l'aplicació de l'article 155, doncs els directors generals han estat cessats, complica encara molt més tot el tema de tramitació. Malauradament, en aquest país actuem quan hi ha un accident, quan hi ha una desgràcia. Aviam si amb això podem accelerar una miqueta, però les coses jo crec que s'han de fer d'una altra manera.
Més coses, l'epidèmia de grip ha fet baixar les donacions de la Marató de Sang un 30% respecte a passades edicions. Si s'ha passat el virus, cal esperar 15 dies a donar sang. Per això el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la participació d'aquells que estiguin lliures de virus de la grip. S'haurien de tenir reserves per uns 10-11 dies i actualment n'hi ha només per 5. La doctora Núria Vilanova, responsable de donacions del Banc a Tarragona, demanava màxima participació. Ho feia des d'aquí, des del nostre programa.
Bé, estem una mica preocupats perquè nosaltres, per estar tranquils, ens agrada, bueno, hem d'estar entre 10 i 11 dies de reserves i clar, estem 5 i pico, 6 dies, vull dir, estem una mica preocupats i més fent aquesta campanya que estem fent la marató, no? Ens agradaria doncs estar a més dies de reserves, una mica preocupats sí que estem. Uh-huh. A vegades ens pensem que no podem donar perquè hem pres un medicament o hem tingut hepatitis, no, jo no puc vindre, i si has tingut una hepatitis A de petit pots donar sang, vull dir que a vegades tenim com uns mites, no? Per això dic, apropem-nos, preguntem als professionals, uh-huh. És molt fàcil donar sang, que animem a tothom que vingui.
Marató de donació de sang fins al 19 de gener al Joan 23, al Sant Joan de Reus i al Verge de la Cinta de Tortosa. I més coses, un 30% dels guàrdies civils destinats a Tarragona se'n volen anar de Catalunya, segons l'Associació Unificada de Guàrdies Civils. Aquest dilluns es reunien amb el subdelegat del govern central a Tarragona, en Jordi Sierra. Els representants de l'entitat van exposar que en gran mesura aquesta intenció es deu als problemes que han tingut els fills dels agents a les escoles. L'associació ha demanat un reconeixement també del treball en zona conflictiva per a aquests agents, de manera similar als que estan destinats a País Basc o Navarra. Per altra banda, proposen al subdelegat del govern establir una passarel·la a la Guàrdia Civil per a aquests agents dels Mossos que el dia 1 d'octubre van fer complir la Constitució, diuen, i que per aquest motiu estan tenint problemes amb alguns companys i comandaments. El col·lectiu assenyala que fan falta un 45% més d'agents a la demarcació de Tarragona per donar resposta a les necessitats del territori. I Torredembarra haurà de tornar a contractar el servei de neteja viària per la poca definició dels criteris de valoració al plec de clàusules del concurs. Una resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha tombat l'adjudicació que s'havia fet a Fomento de Construcciones i Contratas per un import de 2,18 milions. L'Ajuntament ja ha descartat presentar recurs i es veurà obligat a engegar un nou procés de contractació. Dijous ho portaran al ple. Mentre no s'obri un nou procés, el consistori diu que buscarà implementar una actuació per millorar l'actual servei de neteja viària, que està antiquat i insuficient. I a Tarragona, l'entorn de l'edifici Atlàntic continuarà tallat al trànsit almenys 48 hores. Després de fer-hi una valoració, l'arquitecte municipal ha conclòs que l'immoble no té danys estructurals, però sí que hi ha risc de que es produeixin nous despreniments. L'Ajuntament ha requerit a la comunitat de veïns que instal·li una malla a la façana de l'edifici i que lliuri un certificat que garanteix la seguretat. El consistori els ha donat 48 hores de termini. Si fa falta, ho prorrogari algun dia més, atesos als 65 metres d'alçada de l'edifici, mentre es mantindrà el tall al trànsit i es reforçarà la presència de la Guàrdia Urbana a les hores de màxima afluència.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Arribem a 2:15. La xifra del matí la llegim avui al diari Més. Són els 457 dies que cal esperar a l'Hospital Sant Joan de Reus per una reconstrucció de mama. Ara mateix hi ha 209 pacients en llista d'espera. El CatSalut explica el temps d'espera, dient que Reus és referent a aquesta cirurgia i rep més casos que altres hospitals. L'any passat, 60 dones es van sotmetre a una reconstrucció de mama al Sant Joan. És l'únic de la demarcació que, a més de reconstruir en el mateix acte quirúrgic en què es tracta el tumor, ofereix també la reconstrucció a posteriori. Segons ressalta el diari Més, la llista d'espera és ara mateix de 457 dies, 4 vegades més que al Joan 23, on s'ha d'esperar 95 dies. Notícia que ens ha creat l'atenció: Renfe xifra en més de 20.000 euros els danys ocasionats per l'atropellament per part d'un euromet d'un ramat d'ovelles a Mont-roig el passat 2 de gener. Es tracta de la primera valoració dels danys ocasionats en el material mòbil i els perjudicis que es va ocasionar també al tall de línia i als retards de més de 2 hores que van patir trens regionals i de llarga distància. L'operadora deixa en mans dels serveis jurídics una possible denúncia contra el responsable del ramat. Adif ja el va denunciar administrativament i el propietari, el pastor, per trànsit indegut de les vies. Precisament, el pastor va xifrar les pèrdues per la mort dels animals en més de 7.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos l'ha recolzat públicament i demana una reunió amb el subdelegat del govern a Tarragona i responsables d'Adif. I ja els vam explicar que dissabte un home moria atropellat a la C-14 a les afores de Reus. Doncs atents al que sabem avui, una estona abans de l'atropellament, a l'home l'havia aturat la Guàrdia Urbana mentre conduïa el seu cotxe. El van parar i va quintuplicar la taxa d'alcoholèmia permesa. Els agents, per tant, van immobilitzar el seu vehicle. Per això ell tornava caminant pel voral de la carretera en direcció a casa seva.
COPE Tarragona. Estàs informat.
I 2 apunts, els ho avançaven ja aquest dilluns. Els Mossos han confirmat que el cos que va aparèixer dissabte a un embarcador del riu Ebre és el de l'home desaparegut a Amposta fa una setmana, en Juan José Cabanas, de 78 anys. I per cert, trista notícia, morta als 59 anys la presidenta de l'Associació de Veïns del Port de Tarragona, la Rosa Puig. Ella moria dilluns, víctima d'una malaltia que patia des de feia temps. Portava més de 15 anys vinculada a l'associació. Per cert, que hem sabut fa uns minuts que el Reus ha presentat al·legacions al comitè de competició per l'expulsió d'Aritz López Garay en el partit davant el Lugo el passat cap de setmana. Pel que fa també a esports, l'Osasuna no recorrerà al Tribunal Administratiu del Deporte la resolució del comitè d'apel·lació que desestima la petició dels navarresos d'obtenir els 3 punts contra el Nàstic per una presumpta incompareixença dels tarragonins, recordaran, al desembre, quan es va haver de suspendre el partit a causa d'una nevada. El partit es jugarà finalment dijous 18 a les 7 de la tarda. I amb això arribem a les 12:33, ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Vinga, seguim amb més temes al programa. N'hem parlat ja als informatius. Un jutjat de Falset decidirà el proper 18 de gener sobre la custòdia de la mascota d'una parella en procés de separació. De fet, ens ha cridat l'atenció perquè serà el primer judici a tota Espanya en què es decideixi sobre aquesta qüestió després d'un canvi en el règim jurídic dels animals. Volem saber més d'aquesta qüestió, de com ha anat tot plegat i del que pot passar, i per això tenim avui a l'altra banda del telèfon a l'advocat que porta aquest cas, és José Ángel Susín Díaz, del bufet Badía Vallvé Susín de Tarragona. José Ángel, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Mónica, encantado.
La verdad es que supongo que no sé si estáis sorprendidos con el revuelo que ha tomado esto, porque nos ha llamado un poco la atención el caso, ¿no? No sé si lo esperabais.
Sí, vamos a ver, o sea, en principio, desde luego, no esperábamos que se organizara el revuelo y la atención mediática que está mereciendo el caso, ¿no? Porque, bueno, en definitiva, se trataba de un juicio leve que el día 18, el próximo día 18, se tendrá en Falset, y lo que sí es evidente que hay unos elementos novedosos, como es la posible caracterización del régimen jurídico de los animales como seres sintientes, que es lo que realmente se planteará, que es un elemento muy novedoso dentro del sistema jurídico español, evidentemente.
Claro, yo creo que mucha gente nos hemos enterado de que se había producido esta modificación a raíz del caso. ¿Puedes contarnos un poco exactamente qué consiste este cambio, que es lo que ha llevado, sí, ¿no?, a la atención al caso?
Sí, vamos a ver, o sea, esto en principio les comento un poquito lo que es la legislación y la adaptación de la legislación española a algo que ya existía. O sea, vamos a ver, esa legislación que caracterizaba ya a los animales como seres sintientes y no como meras cosas, ya viene desde el Tratado de Lisboa del 2009, que obligaba a todos los países de la Unión Europea a hacer este tipo de adaptación. España, bueno, pues por lo que sea, hasta el 2017 concretamente no tomó ninguna iniciativa en este sentido. En el 2017, concretamente me parece recordar que fue el 15 de febrero, el grupo del Congreso de Ciudadanos propuso llevar esta modificación a toda la legislación estatal. Se aprobó por unanimidad una proposición no de ley y posteriormente el 13 de octubre concretamente ya pasó a ser proposición de ley, en la cual todos los grupos de la Cámara apoyamos una modificación tanto del Código Civil como la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, perdón. Sobre todo, insisto, es para caracterizar que los alemanes dejen de pertenecer a un régimen jurídico de cosa, porque evidentemente un animal no es una bicicleta, y pasen a tener unos derechos y unas características como seres que concretamente se les denomina sintientes.
Claro. Este caso concreto, el caso de Leven, ¿no?, es el perro de la disputa, en este caso se le puede llamar así. Usted, José Ángel, representa a una de las partes implicadas, a Jonas Amadeo, en este caso Lucas. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se demanda en este caso concreto?
Bueno, vamos a ver, o sea, nosotros no demandamos nada, nosotros en este caso vamos como demandados o denunciados, ¿no? Vamos a ver, o sea, realmente había una relación sentimental anterior con otra serie de vinculaciones económicas y demás que yo creo que no vienen al caso, pero vamos a ver, pero realmente existía una relación de pareja entre la propietaria del perro, de Leven, en este caso, y pero el custodio real siempre había sido Jonás, uh-huh, con lo cual tras la separación de hecho entre Jonás y la propietaria del perro, Jonás en este caso, como custodio del perro, se lleva el perro y hay una denuncia por robo. Entonces, nosotros lo que argumentamos con perros no es una cosa, no es una bicicleta, no es una silla, no es un móvil que tú puedas robar y llevártelo como si fuera cualquier tipo de objeto, sino que evidentemente hay unos sentimientos por parte del animal, hay unos sentimientos por parte del custodio y que se han de respetar y que evidentemente deben primar sobre la propiedad real, en este caso, del perro, que es Leven. Y entonces nosotros lo que estamos reclamando, que primero, que no puede haber robo en ningún momento, porque el Código Penal, el robo exclusivamente lo limita a los objetos, a las cosas, y después evidentemente que a la hora de declarar la custodia se tenga en consideración quién ha sido siempre el custodio del perro, el que ha estado con el perro, que incluso por las noches dormía en la habitación del perro, el que lo ha medicado, y que sea esta la persona que lógicamente se quede con la custodia del perro por encima de la propiedad.
En este caso, según he podido leer, y me confirma si es así o no, los papeles propiedades del animal están a nombre de la expareja de Jonás, en este caso. Sí. ¿Esto puede ser decisivo? ¿Hasta qué punto puede influir que estos papeles estén a nombre de uno o de otro?
Sí, claro, ese es el problema. Es que además apuntaremos otra cuestión que es como mínimo anecdótico, ¿no? Que esta persona que es la expareja de Jonás precisamente tiene un santuario animal, es una protectora, sí, de animales. Entonces, todos los animales que entraban a esta protectora, lógicamente, tenían que tener como dueño, entre comillas, una persona física, y era la directora de la protectora de animales, que era la expareja de Jonás. Entonces, claro, evidentemente, precisamente el problema que puede haber en estos casos es que la propiedad del animal corresponda a otra persona diferente con la que el animal está habitualmente. Ese es el problema. Entonces, claro, aquí hay un enfrentamiento entre propiedad y custodia, en este caso, que nosotros entendemos que, lógicamente, tiene que primar los derechos del animal por encima del propietario real o en papeles que tenga este animal y con el que nunca ha estado.
Uh-huh. Nos comentabas, José Ángel, que había habido una denuncia por robo. En este caso es porque Jonás había cambiado, creo, de lugar de residencia y se había llevado a Leven con él, ¿no? De ahí viene esa denuncia.
Exactamente, exactamente.
Uh-huh. No sé cómo se funcionaba hasta llegar a este momento un poco quizá crítico, ¿no? De llegar a denunciar, ¿no?, por este caso. O sea, el perro estaba un tiempo con uno y uno con otro. ¿Cómo se hacía hasta ahora?
No, hasta ahora el perro siempre había estado con Jonás. El perro, vamos a ver, porque Jonás realmente estaba dentro, vivía dentro de la protectora, de los terrenos de la protectora, y siempre había estado con él. O sea, incluso por las noches, después de la separación y demás, el perro dormía en la misma habitación con Jonás. Si salía los fines de semana, se iba también con Jonás. O sea, era realmente la mascota de Jonás. Uh-huh. Entonces, claro, lógicamente, cuando él marchó fuera ya a raíz de los problemas personales, que más marchó fuera de los terrenos de la protectora, él se llevó a su perro.
Claro.
Y entonces, a raíz de esto, es cuando se ha formulado denuncia por el robo del animal. Uh-huh. Lo que nosotros consideramos que, evidentemente, nunca puede ser un robo.
Claro.
Mucho menos delito, claro.
Claro. Esto, José Ángel, esto lo veremos. El día 18, como decías, está fijado este juicio en Falset. No sé si tanta atención mediática puede beneficiar, ¿no?, o no al caso, en este caso, porque será el primero en España, ¿no?, bajo esta nueva norma.
Sí, vamos a ver. Como mínimo, yo creo que lo que sí es importante de todo esto es que nos haga reflexionar que, evidentemente, un animal, no estamos ante una cosa no sintiente, no estamos ante una cosa inerte, sino que tiene unos sentimientos y que, evidentemente, estos tienen que considerarse. Yo no sé si la atención mediática que está correspondiendo aquí puede beneficiar o no, pero lo que ya es bueno, desde luego, es que empecemos a runrunear de que en un futuro debe ser así. O sea, es ilógico. Vamos a ver un ejemplo que te pueden embargar tu perro. Hasta ahora te lo podían embargar.
O sea, si esta denuncia se hubiese producido antes de este cambio, digamos, en el régimen jurídico de los animales, esto sería, el escenario sería completamente distinto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que aquí la paradoja es que nos encontramos que la legislación ya había, porque
sí.
El Tratado de Lisboa, en el artículo 13, que es cuando habla de los animales sintientes, hay automáticamente que queda adaptado a la legislación española, y claro, las fuentes de derecho no es solamente o es exclusivamente la ley, sino hay otras fuentes de derecho, como puede ser los tratados internacionales o como puede ser la costumbre. Un ejemplo, o sea, nosotros cuando llegamos a una tienda guardamos cola. Esto no está estipulado en ninguna ley, pero evidentemente es un derecho que tú puedes llevar a un tribunal. Entonces, si esto lo trasladamos aquí, aunque no hubiera una proposición de ley antes de febrero del 2017, yo entiendo que perfectamente se podría haber llevado en virtud del Tratado de Lisboa que España ha suscrito.
Uh-huh. Vosotros, como defensa, evidentemente, de Jonás en este caso, ¿creéis que hay alguna posibilidad de que esto se resuelva sin necesidad de llegar a ese juicio?
Hombre, vamos a ver, nosotros evidentemente lo que queremos en este caso es que Jonás siga disfrutando de su mascota y su mascota siga disfrutando de él. Esto, si esto lo podemos llegar, evidentemente, antes de llegar a juicio, pues nosotros encantadísimos.
Pues seguiremos hablando del tema, supongo. José Ángel Susín Díaz, abogado en este caso de Jonás, del demandado, ¿no?, en este caso. Le agradezco muchísimo que nos hayas atendido.
A ustedes.
Un placer.
Buenas tardes. Hasta luego. órdenes.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones... Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles, desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Informes en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència? Tria la teva i vine a la Marató de Donants de Sang de Catalunya, del 12 al 19 de gener. Apunta't a maratodonants.cat.
Vinga, seguim aquest dimarts, com sempre, amb energia. I qui ens porta molt bona energia sempre que arriba el programa? Doncs la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Ella entra sempre com un gínjol, escolta, és fantàstic.
Sí, pim, pim.
Clar, és que això es nota, a més, a Dara, a través del micro.
Veus, no entro mai fent la bronca com a dietista.
No, això és molt bo. Això mai.
A vegades es veu una mica ogros, però no.
És veritat, tenim aquesta imatge de vegades, però perquè...
Perquè no me deja comer.
Clar, però és veritat que això, tu sempre ho dius moltes vegades, no? Que sí, no ets partidària de la prohibició.
Jo
que
no.
Jo crec que això és el que ens posa una mica de mal humor de vegades.
A veure, hi ha coses que es poden prohibir, en plan alimentari, ens posem una mica més així, però no. Vale, ja
no.
Està.
Ja està, s'ha de gaudir de la vida. No, portem ja uns quants dies de nou any, ja ho van dir la setmana passada, que a les festes de Nadal et deixava de visitar la gent, no? Deia,
sí,
bueno, ja ens veurem, han tornat ja?
És que sí, però és que el dia 2 ja tenia el WhatsApp, tinc un pacient que ha fet un Ironman el 2017 i ja m'està dient, he estat pensant en ti, l'altre igual.
Clar, ara ja tornem tots una mica al redil, no? Sí. A partir de...
Em fa molta gràcia, però sí, els estimo molt els meus pacients, que són com a fillets.
Veus que bé, si és que així dona bo, ja saben on és la Dara, no? A Bruma Clínica, Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A veure, amb què vens avui?
Doncs... Vinc a parlar, he ficat una mica el títol una mica així, però és que és així, eh? Hàbits que engreixen i no ens donem compte.
Ah, molt interessant.
Xing.
Coses que potser fem de manera automàtica, no?
Més que coses de que no ens donem compte que mengem, no, estem parlant d'hàbits, eh?
Vale.
O sigui, coses que fem el dia a dia i que ens engreixen i que, doncs potser si traguéssim part d'aquestes coses, a fin i al cap no ens engreixaríem o tants quilos o controlaríem millor el pes durant l'any.
Ah, doncs mira, interessant. A veure
més general.
Quants dels que ens dius fem tots o la majoria.
Et diré el primer.
Vinga.
I no et miro, no et miro.
Mira. Ah.
Menjar sol i distret. És a dir, agafar el tàper, ficar-se davant de l'ordinador o davant de la tele en el plat.
Menjar sol i distret, perquè hi ha coses... A veure, menjar sol, hi ha vegades que no ho pots evitar.
No ho pots evitar. Tot i que és millor, s'ha vist, que és millor menjar en companyia, perquè no sents l'atenció en el menjar i amb la tonteria agafes la necessitat més...
Li dones
més temps al cos.
Menges més a poc a poc, si menges amb gent, no?
Sí.
Això deu influir.
Sí.
Val. Menjar sol i distret. O sigui,
distret.
Jo això que faig de menjar-me el tàper mentre continuo treballant, error.
A veure, sí, perquè no, clar, no estàs centrat en el menjar i no saps la quantitat o lo de pressa que ho estàs menjant, tot i que, a veure, això sobretot es nota molt amb la tele, amb la televisió, moltíssim. Veure la televisió, sobretot amb nens petits, que ja de per si, quan estan atents en un altre estímul, no estan atents a les seves senyals de sacietat. Podem veure, per exemple, un nen que es menja una pizza sencera d'aquestes grans, i després, oh, és que estic molt ple. Però en aquell moment ell no, era, no es veia conscient de que s'estava omplint.
Clar, que estaves menjant tota aquesta sí. quantitat, és veritat. Perquè això em porta a recordar una cosa de les que parlàvem el 2017, que quedé tan
sí, que queda una mica lluny.
Que era això també de l'alimentació conscient, no?
Sí,
és a dir, si estem fixats... Veus com jo t'escolto, dona,
sí, sí,
clar.
Sí, ja,
si estem pendents d'allò que mengem, no? I no estem distrets amb la tele o amb el que sigui,
exacte.
Doncs som més conscients també dels aliments, no?
I de... Sí, i de gaudir de l'àpat, que exacte. També és molt
I
important.
I això ens influeix també en la nostra sensació de,
sí.
de sacietat.
Exacte. Molt bé.
Va,
segon
vinga, perfecte. Doncs la primera en la frente, que es diu, La primera jo la compleixo.
Menjar-ho tot light, la segona.
Ah, bueno, sí, aquesta és una altra...
Pensar que si ho menges tot light, segur que no t'engreixes. Llavors, em trobo moltes vegades que m'he menjat dos iogurts desnatats o light, o jo el formatge light, o les patates chips, però light, com si no engreixessin. I també em van parlar en algun programa i van fer la comparació, però, les, per exemple, les patates chip tipus light continuen tenint en una bossa perfectament unes 600 calories, i unes patates no light, 800. Recordem que light significa un descompte del 30% de les calories totals. Respecte al producte original, doncs que si el producte original és molt greixós o molt calòric, el producte light és igual. Light no significa que no porti calories.
Exacte, no vol dir que sigui més sa,
no.
Per definició.
Moltes persones basen la seva dieta amb productes light menjant més i continuen engreixant-se igual. Mm-hmm. Així que compte.
Per tant, compte amb les etiquetes de sí. light.
Sí,
no.
I ja em van parlar d'això i crec que et proposaré més tard als nostres oients a parlar una mica més de les etiquetes.
Em sembla molt interessant. Sí, sempre ja sabem que aquí estem molt atents als etiquetatges.
Sí, no, ja està bé. Tercer Vinga. Punt, utilitzar plats grans. Mal, perquè normalment es posa més ració de la que necessites. I a més, quan com fem un plat gran, com que es veu molt solitari i tot molt blanc, com que l'has d'omplir amb més coses. Llavors, a vegades, jo recomano utilitzar plats petits. Bueno, jo sóc molt fan dels bols, d'aquests bols que venen per tot arreu ara, que són tan monos,
sí.
són petitets, i allà em fico la meva ració i sembla que estigui molt ple, i més si m'hi poso moltes verdures. Ostres, està bé, perquè llavors tens la sensació que menges més perquè ho veus ple.
Ah, t'anava a dir visualment, no? Tu veus
sí.
molta quantitat i això també és un senyal que envies al teu cervell.
Exacte, que dius, ostres, ja he menjat prou, saps? I en canvi, si tu poses en un plat gran, si veus tan buit i tan ridícul, doncs pues, no.
Val? Per tant, plats, intentem amb plats més petits.
Sí.
Vinga, va.
Un estudi de Dinamarca, i això m'ho deia la meva companya de la universitat, me deia que realment el millor color per menjar de plats és el groc. No ho sé,
sí.
com... No ho sé. Jo no ho he dit mai groc, potser haurem blanc.
Haurem de parlar-ne un dia.
Sí.
Em sembla molt un tema
molt
interessant.
Interessant,
eh? El color de la vaixella. No és tonteria. Eh?
No, és que influeix moltíssim i això ho vam fer per ficar un estudi de preguntes sobre el menjar a la gent i vam veure que el millor color era el groc perquè la gent veia millor la quantitat de menjar que menjava.
Veus?
Sí, ho tenia com a millor calculat. Sí, molt interessant. Quart, dormir poc. Dormir poc engreixa. Mira.
Estem... Mira. Però estem... això per què és? Perquè estem més hores desperts i, per tant, mengem més? Perquè
no
descansem
sí,
prou?
Jo crec que és per l'ansietat.
És ansietat, eh?
Jo crec que sí. Anar a comprar amb gana.
Ah, bueno, això
no
això
ho recomano
sí.
mai.
No, això
veure,
és un horror.
Però llavors passes pel passadís aquell de les coses de colorins, vermell, no sé què, patates xip, encurtits, no sé què, i allí ho arrasses tot.
És veritat. Anar amb gana
mal.
I sense llista és un error.
Sí, sense llista també ho volia posar, eh? Vull dir, però bueno, ja sortirà el tema. Però sense gana, sobretot, hi ha molta gent que va justament a menjar, a comprar, quan no ha esmorzat o...
Al migdia, allò, ara aprofito ara abans d'anar a casa a dinar,
sí.
error.
Se fan pitjors eleccions alimentàries i s'ha vist en estudis, totalment, comparant els carros així. Què més? No esmorzar, també s'ha vist en estudis, que tendeixes a guanyar pes, perquè, bueno, una de les explicacions que donen és que arribes amb més gana a la part principal i devores el que no està escrit.
Clar.
Perquè I no te compensa.
Això hi ha molta gent que ho diu, de, és que a mi, allò, saps, al matí, a mi no m'entra res, eh? El cafè amb llet i ja està, no em ve de gust res.
A casa som així nosaltres, eh?
Què fas
jo
en aquest cas?
Entendre. Doncs menjar poquet o menjar al cap de 2 o 3 hores. Però a veure, està clar que si t'aixeques a les 12 ja no esmorzes. Els diumenges a vegades amb els pacients ja no els hi poso 2 esmorzars, perquè dius, no cal. Però sí que intenta menjar alguna coseta, un iogurt, per exemple, un iogurt natural, no cal que sigui light, un iogurt natural, i ja està. I un iogurt, doncs, una mica d'allí, o un iogurt, i ja està.
Va, o sigui, però alguna cosa sí, eh? I no esperar molt.
L'ideal seria una mica de cereal integral, un producte làctic, iogurt, llet, i després doncs, acompanyar amb una peça de fruita.
Va, això
una peça de fruita inclús pot ser petita.
Intentem-ho, perquè al final també depèn una mica, també hem d'habituar una mica el cos, no? Vull dir, sí que és veritat que potser els primers dies ens pot costar una mica, però bé.
Sí, o acompanyar el cafè amb una peça de fruita, no ho sé, estaria bé.
Va, per salut. Vinga, doncs.
I per últim, ja no m'enrotllo més, no planificar els àpats.
No planificar els àpats. Què dius ara?
Sí.
Ah, mira, aquí sí que m'has agafat totalment de sorpresa.
De veritat que jo quan faig una planificació alimentària en un pacient, i crec que els meus companys dietistes, nutricionistes estaran d'acord, crec que gran part de l'èxit és per la planificació que fa el pacient dels seus àpats. No perquè sigui realment una dieta hipocalòrica i això li ajudi a perdre pes, sinó perquè el simple fet de tenir una planificació ordenadeta, tot i que sigui molt senzilla, perquè jo sempre opto per les coses més senzilles, doncs tal, però tot i que sigui senzilla, el tenir plat ordenat i el poder, doncs, home, tinc que fer cigrons, doncs faré uns cigrons.
Que això ens pot ajudar molt també a l'hora d'anar a fer la compra.
No, és que va molt bé, la gent, sí, a banda de que va molt bé, perquè et planifiques molt bé. Jo crec que ajuda el tema de planificació, més que inclús el balanç total de calories que mengis.
Clar, perquè a més així també podem veure, no, allò, més o menys de dilluns a divendres, si ho volem fer, no?
Sí.
Això ajuda molt a la gent. Tornem a la família del tàper, que ens hem de fer tàper.
Totalment.
No? Saber més o menys què necessitaràs tenir a casa i així doncs, no menges pasta dos dies, no? Perquè jo dic, què em faig ara? Va, ràpid.
A veure, que si et sobra un dia pasta, sempre els dic a la gent, fas dos dies pasta, no passarà res. Però sí que si ho tens planificat, i més si t'ho fa un dietista nutricionista, doncs te pot fer un menú molt ben repartit, doncs, tenint en compte doncs que mengis pasta, mengis llegum, mengis carn, mengis... Vull dir que sí, ajuda molt.
Molt bé, doncs escolta, ja hàbits que creixen, ja està, diu, ja està. Per avui ja...
Que irònic, em penso, eh?
Avui ja no us martiritzo més, perquè quanta gent que ens hagi escoltat ara ha dit jo les compleixo totes.
Sí, a veure, jo crec que ho
totes
tinc apuntat.
Totes o quasi totes és molt fàcil.
Sí, és molt fàcil.
Jo, la primera, segur. Sí. O sigui, això de menjar sol. I d'aquesta part... Mira, avui menjaré sola, això sí, perquè ja no queda ningú a la redacció. Hi ha dies que no. Però
que no.
Intentaré centrar-me en el tàper i deixar la resta de coses per
el
després.
El pròxim dia m'ho expliques, ja tinc la sensació.
Ja t'ho diré. Doncs vinga, intentem canviar aquests hàbits. També ara, no?, el mes de gener és bon moment per començar a agafar noves rutines. Doncs podem canviar-ne alguna d'aquestes a veure si ens ajuda. I escolta, si els ajuda, d'aquí un mes... Que ens ho diguin.
Exacte, seria molt bé. O si no els ajuden, també que ens ho diguin.
I si no els ajuden, també que ens ho diguin. Ja saben que ho podem fer a través de Twitter, @copetarragona. Aquí escoltem els seus dubtes. I si tenen alguna pregunta que li vulguin plantejar a la Dara, doncs també a través de Twitter. I si no, el correu, ja saben, tarragona@cope.es. Doncs, a Dara, Giné, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Com sempre, és un plaer tenir-te per aquí. T'espero la setmana vinent. Gràcies.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Al Grup Oliva estem liquidant els nostres estocs de vehicles quilòmetre zero, demostració i seminous. Aprofita l'oportunitat i compra el teu vehicle a la Fira del Vehicle Quilòmetre Zero del Grup Oliva, on podràs trobar la millor selecció de BMW, Mini, Peugeot, Citroën, DS i Honda. T'esperem del 18 al 20 de gener, de 9 a 20 hores al pàrquing del Grup Oliva al polígon Les Gavarres de Tarragona. No tanquem al migdia i a més et regalem fins a 4 anys de garantia.
En menys d'un minutet arribem ja al punt de la una. Els deixo ara en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Tornarem en 5 minuts amb recepta, amb la Leida, hem d'anar fins a la ciutat de Tarragona, de venir la Rut, moltes coses encara fins a les dues. Però abans d'anar-me'n a les notícies, els informo que tenim algun problema de trànsit ara mateix, segons el Servei Català de Trànsit. Problemes a la A7, a l'alçada de Tarragona, en direcció cap al nucli urbà de la ciutat. Hi ha un carril tallat a causa d'una avaria, per tant, circulació intensa i un mig quilòmetre aproximadament de retencions a l'autovia A7 a Tarragona. Per tant, si estan atrapats, paciència. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primer discurso del Papa Francisco en su viaje a Chile y Perú. El Santo Padre ya se encuentra en el Palacio de la Moneda de Santiago de Chile, donde ha sido recibido por la presidenta Michelle Bachelet. En su discurso, el Papa acaba de pedir perdón por los daños que hayan podido causar miembros de la Iglesia en el país.
No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.
Y ya hay acuerdo entre el gobierno y los sindicatos policiales para equiparar el salario de policía y guardia civil al de los Mossos de Escuadra. Se van a destinar 1.500 millones de euros en 3 años, Juan Baño.
Interior cumple su palabra y esta mañana el ministro ha concretado la oferta que ya se había adelantado ahora de manera oficial, primero ante el Consejo de la Policía, posteriormente ante la Guardia Civil. Juan Ignacio Zoido ha anunciado un incremento en el capítulo 1 de sueldos de 1.500 millones en los próximos 3 años. Eso exige que en los presupuestos de 2018 se incluyan los primeros 500 millones para iniciar la equiparación entre sueldos de un policía, un guardia civil o un mosu. La totalidad de los sindicatos policiales aseguran en un comunicado conjunto que es lo que querían oír, pero recuerdan que todo queda sujeto a la existencia o no de presupuestos. Dicen que comienzan ya a trabajar con Ciudadanos, PSOE y PP para conseguir ese objetivo. Además, cerca de una mesa crean una mesa técnica para determinar a qué partida de los salarios se destina cada cantidad. Aún no se ha firmado nada, según los sindicatos, y mantienen, por lo tanto, abierto el conflicto colectivo que declararon en su momento exigiendo esa equiparación salarial.
Es martes 16 de enero. Hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Tabarnia no es una broma ni tampoco una ocurrencia. Es el mensaje que han lanzado hoy los responsables de este movimiento que defiende que si hay declaración unilateral de independencia en Cataluña, ellos saldrán de esa hipotética república. Tabarnia engloba Barcelona capital, su área metropolitana y puntos de Tarragona y Gerona, donde en las autonómicas de diciembre el bloque constitucionalista ganó de forma abrumadora. Y Tabarnia se ha presentado de forma oficial horas antes de que se constituya la nueva mesa del Parlamento catalán. En este Mediodía COPE te vamos a contar también la última hora del operativo que ha permitido la detención de un hombre de nacionalidad paraguaya cuando pretendía huir a Argentina. Ha sido arrestado cuando ya estaba sentado en el avión y es el principal sospechoso de arrollar a una chica de 17 años en Fuente del Saz, en Madrid. Su cadáver apareció en una cuneta, la hora detenido huyó, dejó abandonado su vehículo y la colaboración ciudadana ha permitido su detención. Y las lluvias y la nieve de los últimos días dan un pequeño respiro a los embalses españoles. En el conjunto del país, sumando todos los pantanos, han aumentado 433 hectómetros cúbicos, lo que sitúa el total de la reserva hidráulica española al 41%. La situación sigue siendo crítica en la cuenca del Júcar, en la del Segura, también en la del Duero y en los embalses de la cabecera alta del Tajo.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo habláis de estudiantes chilenos de más de 40 instituciones de educación superior que han visitado 90 localidades del país construyendo capillas y preparando este viaje del Papa Francisco.
Mañana precisamente va a tener lugar el encuentro del Papa con los jóvenes chilenos en el Santuario Nacional de Maipú y hoy contamos en El Espejo que los responsables del proyecto Capilla País de la Pastoral Universitaria Chilena le van a entregar una bandera firmada por quienes han participado, además de una maqueta de las capillas que representa la evangelización de las periferias de Chile y que es una respuesta a la petición constante del Papa de una iglesia en salida. Estudiantes de más de 40 instituciones de educación superior han visitado efectivamente 90 localidades de norte a sur ofreciendo su testimonio de fe. Se calcula que han llegado a más de 1 millón de familias chilenas, construyendo capillas en colaboración con las propias comunidades de cada lugar. Y así, esas comunidades también han tenido la oportunidad de prepararse para recibir el mensaje de Francisco. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
En media hora lo escuchamos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y protagonista de la mañana en deportes, la altera Lidia Valentín y sus medallas olímpicas. José Luis Corrochano.
Le acaban de hacer entrega a Lidia Valentín de la medalla de plata de Pekín 2008, después de que tres de sus competidoras fueran descalificadas por dopaje. Ha sido en la sede del Comité Olímpico Español.
En ningún momento tuve dudas. Sabía que Alejandro Blanco iba a luchar por esta medalla, sabía que era mía. Sí, me falta el oro de Londres, que espero este año tenerlo también y ya juntar las tres medallas olímpicas. Yo puedo dormir tranquila cada noche sabiendo el trabajo que he hecho y que al final lo más importante es el honor.
Lo ha dicho Lidia Valentín, ya tiene la plata de Pekín, el bronce de Río de Janeiro y está a la espera de recibir el oro de Londres 2012, donde terminó cuarta y también las tres medallistas fueron sancionadas por dopaje. Hacemos repaso del tenis Open de Australia. Ha ganado Garbiñe Muguruza y también Lara Arruabarrena. En chicos, Ramos, García López y Verdasco avanzan a la siguiente ronda. Han caído Bautista, Feliciano López y Joan Munar.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Com sempre, ja estem ben informats, i com que estem ben informats, ja estem a dimarts, el que fem és obrir ja la carretera aquesta, la Nacional 240.
Sí, senyor.
I arriba la Mònica.
Aquí estic,
bueno,
aquí
arriba,
estic.
Arriba, haurem de fer allò, Mònica, de trobar-nos a meitat de camí.
Home, podríem quedar a Montblanc, com clar. Ho veus, a l'Espluga, no sé.
En lloc d'anar i tornar, un dia vaig jo, l'altre dia vens tu.
Hauríem de fer un programa, així al mig, i que vinguin els oients, com ho veus.
Saps quan hem d'anar a Montblanc?
A veure, home...
Que jo hi vaig quasi bé cada any.
Al Montblanc
per
medieval.
Per Sant Jordi, efectivament.
Ah, amigo, clar, no ets tonto tu, que diuen, vas a la festa grossa.
M'encanta, els nens ho passen bomba, però els grans també,
I tant, que sí. Escolta, com vas de gana avui?
Ui, fatal.
Ja, és que aquesta hora...
O molt bé, depèn de com ho miris.
És que aquesta hora vas molt bé de gana. Doncs mira, és que avui et proposo una cosa diferent, Ricard. Tenim cuinera nova en l'oficina, que es diu, ja saps que cada setmana anem canviant, no?
Sí.
Doncs avui et proposo descobrir un restaurant mexicà. Com ho veus,
ui,
això?
Ui, m'encanten també.
T'agrada el picant i la cuina
molt.
Mexicana, sí?
Molt, molt, molt. M'agrada molt el picant a l'europea, és a dir, sí, perquè vaig conèixer una noia mexicana que va estar de pràctiques a la ràdio i ens va fer plats mexicans i ella deia que no picava i per mi ja picaven molt. Per
és tant... que... Aquesta és una de les preguntes que jo tinc per la nostra convidada d'avui, si s'ha d'adaptar una mica, no?, als paladars d'aquí. Mira, et presento a la Flor, es diu Flor Alba Benítez i és la cuinera de Las Mañanitas, el restaurant mexicà de Reus. Flor, què tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Flor.
Muchísimas gracias por venir. Oye, es así, tú te adaptas un poco el nivel de picante, porque aquí no estamos acostumbrados a lo que de verdad, ¿no?, en México es picar.
Bueno, en todos los sitios de México es distinto, no todos tiene que toque de picante que tenemos que comer, que porque somos mexicanos quiere decir que comamos picante en cantidad. Por ejemplo, en mi región, que yo soy de Morelos, soy de la ciudad de Cuernavaca, de la eterna primavera, y entonces ahí comemos picante, pero nuestro picante lo ponemos en un plato individual para cada uno que se les pone en el centro para que ustedes coman si desean comer picante o no picante.
Vale.
Nuestra comida se elabora de que comes como unas simples enchiladas y el tomate, eso sí, es primordial que sea tomate auténtico mexicano.
Pero Flor, lo que ponéis en el plato en el centro, ¿pica o no pica?
Sí, pica.
Regularmente en mi restaurante todos se quejan de que dicen que no pica.
Ah, sí.
Entonces, para mí ya pica. Pero para muchos clientes vienen, yo creo, con la idea de que mi Es muy picante.
Eso te iba a decir, igual vamos predispuestos,
sí,
¿no? Un poco,
sí.
Y entonces la realidad no es
no
esa.
No es esa,
¿no?
Exacto.
Bueno, pero que, lo que hay que hacer es probar, ¿no?
Añari,
probar.
Añari, se tiene
sí,
que ir.
Se sí, tiene que probar. Mira, el restaurant es diu Las Mañanitas, Ricard, i està a l'Avinguda Països Catalans 81 de Reus.
No, si jo em poso les teves mans, ja ho saps.
No, jo... ja ho sé, però no vens, encara t'espero.
No.
Oh, doncs anem-hi, sí, anem-hi. Porque, a ver, Flor, me decías ahora antes de entrar, que hemos hablado unos minutitos, que hace como un añito, ¿no?, que abriste
sí,
puertas. ¿Qué tal de momento? O sea, ¿estás contenta?
Sí, estoy sí, muy contenta. A ver, la gente responde bastante bien. Están notando la diferencia de otros restaurantes, de que piensan de que ellos solamente piensan que nada más comemos. Son las típicas fajitas, los nachos y todo esto, y no. En sí, México se come más allá de cosas que nosotros... Es normal.
Es que en la distancia, claro, Flor, nos quedamos con lo tópico.
Claro.
Y esto,
claro,
es un, claro, y esto es un problema.
Y ya lo sé. Y entonces aquí pues ven nombres que dicen, ah, esto yo no lo conozco. Y se quedan pues un poco sorprendidos de nuestra carta. Y dicen, ¿esto qué es? Y todo. Pues les explicamos al cliente y los atendemos como si fuéramos nosotros. Es como yo si estuviera en mi propio país y tratarlos igual.
Claro.
Personalmente, si puedo y estoy fuera en la estoy regularmente en la cocina, pero si no, me llaman los clientes, me dicen, ¿esto qué es? Me dice la camarera, dice, mira, puedes salir un segundo que el cliente quiere saber qué es exactamente.
Pues oye, explícanos un plato, a ver
sí,
si la manera de hacerlo también es asequible.
Me encanta,
¿no?
Me encanta, porque además yo creo que viajar, ¿no? Uno de los alicientes sí, de viajar es la gastronomía, y una manera de conocer, ¿no?, la cultura de
sí,
un país es a través de la comida, seguro. Entonces tenemos comida casera mexicana, ¿eh?
Sí, hombre.
Aquí en Reus, y nos propones un plato hoy, a ver si lo podemos hacer en casa.
¿Qué nos
traes, Flor?
A ver, para que todas las madres ahí en casita se atrevan a hacer unas ricas enchiladas, que son muy fáciles de hacer,
¿sí?,
que se pueden hacer con tortillas de maíz, que regularmente las pueden encontrar en el Mercadona, que las he visto, no es lo mismo, pero se acerca, que pueden hacerlos perfectamente. En vez de hacerlos con el tomate mexicano, es hacerlos que en nuestro país, aquí es el tomate, que es el... Para nosotros en México es el jitomate. El jitomate es rojo igual que ustedes, nada más que se le dicen tomate. Y tomate en México es una verdura,
¿sí?,
que es pequeña, entonces es verde.
Ah.
Y entonces esto y el chile jalapeño, pero claro, pueden ustedes hacer una salsa con el jitomate este y hacer con los chiles que tienen aquí en España, que venden en cualquier tienda,
sí,
y entonces hacer pues esta salsa. Entonces tienen que hervir, por favor, es unos jitomates con unos chiles que se les tiene que poner como unos 4 jitomates. Y sí, para que no les pique,
importante, ¿eh?
Sí, con un picante suficiente.
Vale.
Y entonces...
Pero tengo preguntas, Flor,
sí,
vamos a ver. Estos, o sea, ¿qué tomates tenemos que buscar en el mercado exactamente para adaptarlo a casa, que los encontremos fácilmente?
Los rojos.
Los
sí,
rojitos normales,
sí,
madurito tiene que ser, ¿no?
Da lo mismo.
¿Da lo mismo?
Sí,
vale,
da lo mismo.
Vale. Entonces, los jalapeños, que esto también lo encontramos. Sí. Es verdad que por suerte encontramos, ¿no?, cada
sí,
vez con más facilidad. ¿Qué más le echamos para hacer esta salsa? A ver.
Le ponen 2 dientitos de ajo.
Bien.
Entonces, un poco de cilantro.
Uh-huh.
Luego le ponen un poco de cebolla tierna. Entonces, todo cuando ya está, primero tienen que hervir es el jitomate, el chile jalapeño, hervirlo. Y una vez que esté cocinado, como dicen ustedes, escaldado, ¿no?
Sí,
sí.
Bien, bien.
Después lo sacan y entonces con el chile y el jitomate, luego ya lo ponen en un vaso como...
Un mini pimer,
sí, exacto,
uh-huh,
sí. Y entonces le ponen, agregan la sal, lo que a ustedes les agrade, pimienta y cilantro, que tiene que tener no mucho, por favor, solamente es un poquito para darle el toque, para un gusto bueno, claro, para hacer unas buenas enchiladas.
El cilantro, si no, sí, acapara, ¿no?
Sí.
Un poco todo el sabor.
Sí. Bien. Y entonces le ponen esto y cebolla tierna un poco y hacen la salsa. Y con, si puede ser, con un poco con el agua caliente que ustedes tienen. Esto, y le ponen y hacen como un poquito que sea caldoso, y luego hacen en un sartén, sofríen con un poco de cebolla, y hacen el sofrito, con eso le agregan. Y después, cuando ya está haciendo chup chup, lo sacan, esta salsa ya está, lo ponen ya que está condimentada y todo al gusto.
¿Sí?
Después, tienen ustedes que comprar unas tortillas. Y estas tortillas, después con el pollo tiene que ser hervido, está desmenuzado. Uh-huh. Y entonces ustedes hacer unos rollitos como si fuera canelones parecidos.
¿Vale?
Sí. Y entonces con esto hacen, después de que las cantidades que vayan a hacer ustedes, después le ponen el queso por encima y la salsa.
Ay, qué hambre me está entrando, Flor, por favor. O sea, Ricardo, tú no puedes ni hablar porque estás peor que yo,
sí,
¿no?
Sí, yo me lo estoy comiendo ya.
Claro, aquí, mira, una el pollo has dicho hervido, ¿eh? O
hervido,
no
sí.
Plancha ni nada,
no,
sino
no,
lo hervimos, lo desmenuzamos,
sí.
Y entonces para hacer
el
canelón.
El canelón, sí.
Ay, qué rico, por favor. ¿Y el queso lo pones dentro y después enrollas
no,
o por encima?
No,
por encima,
¿eh? Sí. Es importante que sea por encima, pero es el queso que tiene que ser emmental.
Bien.
Pero después de esto, ustedes lo meten, ya que está ustedes en el plato o en la cazuela, que
sí.
Donde vayan a hacer las cantidades de personas. Entonces, le han puesto la salsa después de encima. Después le ponen las lonchas de queso y lo meten al horno.
Ay,
y después
bueno.
Que se funda el queso. Entonces lo sacan del horno y después una vez de esto, y ya le pueden agregar cebollita tierna y lo sirven al plato. Es muy fácil de hacer.
La verdad es que sí, ¿eh? Me han entrado ganas de probar, ¿eh? Yo lo veo, esto lo veo asequible, Ricardo, eso sí.
Sí, 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 no, yo...
Aquí
yo,
sí, arribes, ¿eh?
Yo veo que sí. Además, esto se tiene que comer calentito, ¿no?
Sí.
Calentito. Ay, qué bueno, por favor. Oye, pues me gusta porque es fácil, lo podemos hacer
sí.
En casa. Podemos adaptar el nivel uh-huh. De picante, ¿no?
Sí,
a más al gusto. Y yo creo que, Flor, te vamos a hacer volver para que nos descubras más platos de la cocina mexicana,
sí.
¿No? Fuera también de lo mainstream, digamos, ¿no? De lo
sí.
que todos asociamos con México. ¿Te parece? ¿Vuelves otro día y nos haces otro plato así casero?
Sí, hombre.
¿Sí? Pues encantados. Pero lo que vamos a hacer también, Ricardo y yo, es ir a probar un día, ¿no?
Hombre,
a las mañanitas.
Esto es lo primero que vamos a hacer.
Lo primero que vamos a hacer,
después
exacto.
Después lo probaremos en casa, pero primero te vamos a ver, Flor.
Exacto, pues te vamos a ver a la Avinguda Països Catalans 81 de Reus a probar esas enchiladas caseras también en las mañanitas. Flor, mil gracias. Vuelve
de
cuando
nada.
Quieras.
Mucho, un placer. Gracias.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. El primer gran plan del año.
Vinga, Ricard, estàs preparat?
Preparat.
Sí, preparat.
Preparadíssim.
Amb energia.
Sí, sí, sí.
Preparat. Has anat de rebaixes?
La veritat és que no.
No, bueno.
No, perquè a més, com que aquest any era el primer any que estava liberalitzat, tot i que també n'hi ha hagut, però hi ha hagut rebaixes
havia
durant tot l'any.
Bueno, no sé si ella haurà aprofitat aquestes primeres setmanes, aquests primers dies de gener. A veure, Aleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Aleida.
Com estàs? Molt bé, i vosaltres?
Bé, mira, teníem ganes de veure't ja.
Ah, sí?
Sí, bueno, aquest matí ho comentàvem. Dèiem, ai, mira, que bé, avui que és dimarts.
És dimarts, ja.
És dimarts, ja fa baixada, això, no?
Has anat de rebaixes?
Has anat de rebaixes.
Home, doncs, pues, què voleu que us digui?
Sí.
Que ja ho sabeu. Va, ja sabeu la meva resposta.
Molt bé, aquesta és la primera pregunta. La segona, has trobat alguna cosa que sí que buscaves?
Pues mira, sincerament, saps què passa? Que al final ja tenim de tot a l'armari. I buscar allò en concret tampoc no. Sempre hi ha una peça que t'enamores o que t'has enamorat anteriorment
abans,
i t'has esperat ara.
Si has anat a buscar alguna que ja havies vist o has anat a veure què hi ha?
Sí, no, alguna cosa que vaig pensar, si arriba a les rebaixes és que és per mi. Sí, aquesta alguna cosa he trobat.
Jo sabeu què vaig fer l'altre dia? Vaig sortir amb la meva mare amb un repte per davant. Ens havíem de comprar una cosa de 10 euros o menys. A veure qui aconseguia el repte.
No, va... És...
Home, series.
Així, tal qual. Era de sortir ara mateix i a veure qui ho aconsegueix.
Home, series, però que aquest sigui d'utilitat és una altra història.
I, bueno, clar.
I què vau trobar?
Bueno, doncs jo vaig guanyar el repte.
Oh, sí?
Hombre, com ho saps jo quan em proposo una cosa a Leida Martí? Tu ja saps que jo, 9,99.
Mira, no va arribar ni als 10 euros.
No, clar, i ella se'n va gastar, ella em deia, jo me n'he gastat 10, dic, te n'has gastat 10,99, perdona. No és el mateix.
No.
Repte aconseguit.
Molt bé.
És per fer-ho més divertit.
Ja ho sé, però ara has d'explicar el què.
Uns pantalons.
Pantalons 9,99.
Que sí.
Estic flipant.
D'aquests foradats.
No. Però jo ho dic perquè això que deies, necessitem res. Llavors ho vam fer una mica com a divertimento, un objectiu, un joc.
No.
Una gincana.
Sí.
No, molt bé, una gincana amb premi segur.
Clar, sí. El que he de fer, ara ja he caigut, mira, hauríem de fer la que aconseguís la peça més barata, li havia de pagar l'altra. Això no ho vaig pensar, eh?
Ui.
Mare, si m'estàs escoltant, hem de tornar a jugar a aquest joc. Bé, continuem, perdoneu, ja està. Llavors, avui amb què venim, Aleida, a veure? Doncs
pues mira, com que jo sempre penso que el començament de l'any sempre és un bon moment per fer un canvi de look, vale, i com que ara estem en una bona època per fer-lo a l'armari,
sí,
ja que a les rebaixes, però també ens podem plantejar fer un canvi de look al cabell.
Sí, senyora.
Mm-hmm.
Any nou, pentinat nou.
Molt bé, doncs no? Marxo un moment i ja quan acabeu torno, eh?
Bueno, escolta, però
no,
pots
sí,
opinar,
pot coses, pots
opinar. Home, tu encara et pots fer coses, també.
Ara porto barba.
Mira,
llarga.
No, t'ho dic perquè aviam que hi ha moltes barberies que han tornat a obrir.
No, és que la barberia...
I es torna a oferir tractaments de barba i tota la història.
És que el món de la barberia masculina és ara una cosa que
sí,
està molt de moda.
Jo no t'ho vaig voler dir per Nadal, vale? Però saps que ja va haver una tendència aquest Nadal amb les barbes?
Quina? Sí?
Sí, era fer-se-les arbre de Nadal.
No,
rieu, que és veritat. No ho vaig voler dir perquè sonaria una miqueta així.
Amb avalòrios i tot.
Sí, sí. Oh. Igual que el pentinat del cabell, te podies fer una arbre de Nadal al cap, també. Sí,
bueno,
sí,
ja ho estudiarem de cara al Nadal de 2018-2019.
Vaig a buscar-ho.
Sí, però els homes, no sé, cuidar-se la barba i portar-ho,
sí,
no?
Sí, això
hi ha
sí.
Estils amb això ara i les barberies estan molt de moda. O sigui que no pots marxar, Ricard.
No. Vinga, va.
No pots marxar.
Bueno, comencem. Una de les tendències d'aquesta temporada, que a més l'avançarà a una de les nostres preferides, i sempre la recordarem per Harry Potter, vale?
Emma Watson,
va ser el flequillo. Benvingut, flequillo. Encara que ara, bueno, com sempre, aquestes coses, si les dius en anglès, queden més cools.
Ah, sempre.
Vale?
Sempre com és això, en anglès? És el...
Curtain Fringe.
Vale?
Què té d'especial aquest serrell? Aquest serrell té, bàsicament, que dels laterals és més llarg i després fa un triangle cap al centre, perquè et quedi del mig bastant obertet i que te quedi com a molt suau, molt lleuger, que... sueltillo.
Sueltillo. O sigui, serrell, vale? Sueltillo.
Sí.
És tendència.
Vale? I sobretot això, que quedi com a obertet del mig, que se't vegi com el que és l'entrecella... Vale? I després se t'obri pel lateral fins a l'altura de damunt de les pestanyes. Molt llarg el serrell, bàsicament.
Això ja es portava molt als 80 i als 70, he de dir.
Sí.
Tot torna.
Tot torna. La veritat és que sí, tot torna. Per exemple, una de les primeres col·laboracions en maquillatge amb MAC ha sigut els colors dels 90. Un és estil popero
clar,
total.
És que clar. Sí. Parèntesis. Bueno, doncs, Serrell, fantàstic, vinga, què més?
Vale, després tenim el que és el Bob Shaggy. Tenim, a veure, sabem que el Bob ha sigut un estil de pentinat.
Espera, Leida, és que ara rius perquè...
Què has fet ara?
És que ara m'acaba d'arribar una foto de, que m'ha enviat el Ricard de barbes no decorades.
No m'ho puc creure.
És que he hagut de buscar barba de Navidad.
Vale, bueno, és espectacular.
Heu vist com millor que no li hagués dit per Nadal com a repte abans de final d'any?
Sí, quasi millor que no. Eh?
Doncs ara, Ricard, tenim un repte de cara al Nadal vinent. Ja en parlarem. Bueno, no desviem l'atenció. Perdona, Leida, continua.
Aquest l'heu de penjar al Twitter.
Ara sí. Mateix hi va. Sí, sí.
Total, el Bob Shaggy, vale? Ja sé que no és tan interessant com les barbes de Nadal.
Perdó.
Bob Shaggy.
Però, sí, però és una tendència molt interessant, vale? De cara a aquesta nova temporada. El pentinat Bob s'ha portat moltíssim el 2017, o sigui, ha sigut un pentinat superversàtil. I continua ara portant-se el que és aquest nou 2018. Consisteix, bàsicament, en una melena, és una mitja meleneta, amb molta textura i molt de moviment a les puntes. Sobretot.
M'agrada.
En tendència més aviat onduladeta, vale? I serveix sobretot per la gent que té poc cabell.
Ah, molt bé, molt bé. Per el Bob, per aquells que no el controlin, és aquest que és una miqueta més curt de darrere i una miqueta més llarg de davant, eh? Sí. No molt exagerat. Però...
Sí, després tenim les diverses versions. Tenim aquest, el Bob Shaggy, que és el que et dona, com si diguéssim, més mobilitat a les puntes. Tenim una altra tendència que continua des de l'any... Bueno, des de... mitjans del 2016, tot 2017-2018 continua i que va agafar molta importància amb la Kate Middleton, que és el Long Bob. Aquest d'aquí és tres dits per sota de l'ombro i també generalment amb ratlla al mig o ratlla al costat i amb molt de moviment. Després te serveix tant per portar el cabell llis com bastant rectet, vull dir, t'agafa aquestes totes les variants. Per canviar radicalment a les més atrevides, si volem també el pixie.
Es torna a portar molt el pixie.
Correcte.
Això no és apte per totes les cares, eh?
No, va ser un pentinat que es va portar molt als anys 2000, si no recordeu malament, o sigui, ja fa molt de temps ja.
Home, 18 anys.
Sí, sí, sembla que no, però sembla que parléssim des d'ahir de l'any 2000 i no, ja fa temps, vale? I el pixie ha tornat a entrar amb molta força. Us recordo, el pixie és un tallat de curt, per dona, amb molt despuntat i després amb un serrell de tres ditets.
Bueno, el pixie, de fet, el pixie el vam conèixer als 60, no? Va ser
sí,
una
clar.
Mica, no? La,
bueno, bueno, va ser una revolució.
Va ser la revolució, exacte. Ara ja potser no és tan revolucionari, però bé, sí. Temps de molta melena, ondulada i tal, doncs un canvi radical pot ser un cabell curt. Escolta, això s'ha de provar, que el cabell creix.
Sí, a veure...
Això tens raó.
Sí, estic molt d'acord amb tu, Mònica. És una de les poques coses que si no t'agraden, al cap de 3 mesos tens arreglo.
Clar, i si no hi ha extensions, si veus que no fa per tu i no t'hi trobes, doncs, bueno, s'ha de provar.
Sí, el cabell és l'única cosa que creix.
Això sí.
Després, què també tenim? Tenim el midi amb la ratlla al mig. Tornem una altra vegada, mitja melena, sobretot onduladeta. És una de les... dels pentinats preferits de la Blanca, d'una de les protagonistes de les Xiques del Cable, que està tan de moda.
Ai, sí, a mi m'agrada molt aquesta estètica una mica, no? Charleston, diríem, eh? És molt maco tot, les robes, els
vintage.
Pentinats. Sí, aquest punt anys 20, una mica.
Sí. Lo bo que té, per exemple, el pentinat, el Bob, és que va molt bé amb la forma de les cares tan quadrada, en forma de més aviat cor com romboide. Vale? Després t'afavoreix molt el que és a la cara. A més, te dona molta, molta frescura i és molt fàcil de portar. No és un pentinat allò que diguis m'he d'estar 3 hores pentinant. No cal.
Estic veient que tot tira una mica com a cabell més aviat a curt, mitja melena. S'han desterrat les melenes XXL a Leida?
No.
No.
No, és una d'altres tendències del que... Jo crec que aquest any 2018 veurem un popurri de moltes tendències dels anys passats que venen aquest any per agafant més força. Vull dir que hi haurà gustos per a tots. Vale? Per tant, si voleu un canvi de look total, doncs, per exemple, en vez de fer un curt, podeu fer un bob. Si, per exemple, porteu un bob i voleu un canvi radical, podeu fer un pixie. Vale? I si us la voleu deixar extra llarga,
També és tendència.
També és tendència.
El que potser, no sé si m'equivoco, però pel que m'estàs dient, aquests bobs, Shaggy, això li has dit? És que, clar, ara és el que tu dius. Si ho dius en anglès ha de ser una cosa, però... El despentinat aquest, no? Ara s'ha perdut una mica formalitat, o sigui, el portis més llarg, més curt, o en nois fins i tot, no és aquesta cosa de jo m'he aixecat així, saps? Això és el que diria ma padrina, de t'has aixecat així i en realitat és que està molt treballat aquest despentinat.
Sí, la veritat és que crec que costa més despentinar-se que pentinar-se.
Bueno, despentinar-se amb estil.
Ah, aquí sí. Està.
Clar.
Aquí està.
Jo, per exemple, una vegada vaig veure un tutorial d'un pentinat despentinat i realment... Era més fàcil planxar-me el cabell i deixar-me el ben pentinat que no pas fer amb l'altre. Sí, sí, era realment complicat, perquè entre crepar i després que te quedi la punta aquella cap allà, l'altra punta cap
és
a l'altre costat.
És molt difícil,
costat.
Això, és molta laques. Feina, és molta feina. No?
I pensar, quin agòbio, tu m'aixeco i ja està. Ja en tinc
una cua i avall, no?
I tirant-ho.
Sí, sí, sí.
Però no, bé, vull dir, realment sí, estan entrant molta tendència d'aquest... del despentinat entre comets, despentinat en ondulat.
És difícil això, eh? És que de veritat que ens agrada complicar-nos la vida, eh? No ens enganyem. Bé, ens queda un minutet, Aleida, no sé
sí,
si...
Sí, l'únic que volia concretar és el color de l'any.
Ah?
Vale? Perquè cada any, cada temporada, surten uns colors determinats per cabell i aquest any és el Root Beer.
A veure.
Sí, és per melenes més aviat castanyetes. I són bàsicament que porten matxetes entrellaçades, molt petitones, molt sutils, que porten molt de en moviment, profunditat, o sigui, que li donen un toc. Per tant, són per melenes castanyes, sobretot. Només seria doncs, un puntet duradet, però no moltes, sinó molt poquetes, molt sutils. Allò que fas el moviment... I com que et brilla una miqueta el cabell.
Ai, de veritat. Estava pensant ara que no sé si tenim color de l'any 2018, ja saps? Sí. Que sempre... Sí, quin és?
Sí, és que l'he vist, és un lila, és un morat.
Ah, mira, espera, el tinc aquí. Ultraviolet.
Això.
És el pantone d'aquest any.
Sí, el pantone
és que això
any,
és important, eh? O sigui, el violeta.
Vaja, vaja. Pues a mi m'encanta.
Sí, ultraviolet.
Veus,
sí.
Ja tenim color de l'any, això suposo que s'aplica a moda, pot ser, no? A roba, tenim el color de l'any de cabell, paraula de l'any, tenim tot de l'any ja, pràcticament, eh? Ja podem començar ara sí, 2018.
I això que estem a 16, no?
I això que estem a... Exacte, vull dir que
encara... Ja han passat la primera
a les beceroles. Ah, doncs escolta, veus, no sabia jo que ja teníem color de l'any de Pantone, també. Doncs
pues mira, el color violeta, realment, si us voleu que us digui, és un color superbonic, que queda bé tant estiu com hivern, i a més, tant estiguis morena com blanqueta.
Veus?
Nicole Kidman és un color, el color violeta aposta, bueno, si us heu fixat en alguns models seus, sobretot del fons vermella, a part de molts xampans i negres, porta bastants... Ha portat alguna vegada bastant de
sí,
violeta.
Sí, que en parlarem, d'aquest color, del violeta, ultraviolet.
Ultraviolet.
Mare de Déu. El violeta, tota la vida. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Aleida, gràcies. No sé si un dia, Ricard, haurem de fer un tendències de barbes, no?
Ah, ja ho deia jo.
Ah, mira, sí, doncs pues sí.
Sí, de barbes més curtes, més llargues.
Sí, no sé si dona per tant tampoc les barbes, però vaja.
Estàs posant un repte a la Aleida Martí?
Vale, vinga.
No saps què has fet.
Home, segur que hi ha tendències, hi ha maneres, hi ha productes, hi ha històries.
No saps què acabes de dir.
Acaba d'obrir la caixa de Pandora.
Vinga,
exacte, Aleida Martí, gràcies.
Un petó a tots.
Adéu. Ricard, tu i jo acabem amb música.
Sí, sí,
com sempre, arribem a 2:15 i ens parlem ja divendres, eh?
Fins divendres.
Passa-t'ho bé.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ahora sí. Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental. La marca de tu sonrisa.
A TAC Serveis Integrals som especialistes en reformes i nova construcció. Et fem el projecte a mida i ens encarreguem de tot. Troba'ns a tacserveisintegrals.com i al 977-07-3366.
Hoy, muchísimos conductores a los que nunca les han puesto una multa se hacen la misma pregunta. ¿Por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Vinga, seguim amb més temes al programa. Aquí al migdia a COPE anem ara fins a la ciutat de Tarragona, perquè l'Associació de Veïns de la Catedral ha fet una proposta a l'Ajuntament de la que volem saber una miqueta més. Proposen recuperar la figura del sereno, modernitzar-la i incorporar-la a la ciutat de Tarragona. De fet, han traslladat ja la proposta a l'Ajuntament. Volem saber quina ha estat una mica la resposta i en parlem amb el president de l'Associació de Veïns de la Catedral, el Jordi Ferrer. Jordi, molt bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, molt bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, com sorgeix aquesta idea de proposar recuperar la figura del sereno? A veure.
No, bueno, aquesta idea no és nostra. Aquesta idea o l'experiència que volem agafar nosaltres és de Gijón, on aquest servei funciona des de l'any 1998. Val?
Sí.
L'Ajuntament de la ciutat va destinar l'any passat un pressupost d'uns 400.000 euros, que aquí també podríem fer, per una plantilla de serenos formada per unes 30 persones. Aquí faríem unes 50 o 60 persones majors de 50 anys, que són els que en aquest cas tenen el problema de no trobar feina, no?
Per tant, està pensat una mica, o sigui, explica'm una mica els objectius. D'entrada entenc que un és doncs, donar una feina a persones doncs, en aquesta edat, a partir de 50 anys, que és complicat, no? Reprendre una mica la vida laboral si et trobes sense feina.
Correcte. Bueno, es troben en l'atur i que en la seva edat doncs, tenen difícil tornar-te al mercat laboral. D'aquesta manera aconseguiríem tres objectius molt importants. Ja amb la recuperació de la figura del sereno milloraria la seguretat de la ciutat durant la nit, es donaria un servei als ciutadans i els aturats podrien tenir una feina digna, no?, en aquest cas. I no caldria, o sigui, ni passar cap oposició. No? O sigui, qualsevol persona, o sigui, que estigui bé de salut, la pot fer, aquesta tasca.
Vale. Jordi, la proposta sorgeix una mica, doncs, evidentment perquè agrada el projecte aquest de Gijón, que com tu dius funciona des del 98 i la veritat és que està donant doncs, bons resultats allà. També ve una mica perquè heu notat certa inseguretat al barri. Hi ha hagut algun problema darrerament que us hagi fet doncs, posar una mica més d'èmfasi en això?
A veure, jo ja te parlo a nivell de tota la ciutat de Tarragona, sí, i barris, no solament el que és el casc antic de Tarragona a la part alta, no? O sigui, aquest servei, els serenos el feien en tota la ciutat. O sigui, el tema de la inseguretat sabem perfectament que cada vegada va més, no? Llavors, això és una ajuda, és un complement més que se li podria donar un cop de mà el que és el cos de la Guàrdia Urbana i el que són els Mossos d'Esquadra en aquest cas.
Vale.
Sí, el sereno faria un servei no com el d'abans, que era obrir les portes, en aquest cas seria un servei de per exemple, acompanyar una persona que vulgui anar en un caixer a treure els diners i per una sola i que no li robin, doncs ja aniria acompanyada, no? Per exemple, un avi o una àvia que necessita un cas d'urgència o anar a buscar una medicina, doncs això seria la feina del Sereno, com per exemple el botellón, com per exemple algun vidre trencat, una porta mitja oberta, doncs aquesta seria la feina, la tasca del Sereno de Tarragona, no? Mm-hmm.
Seria, per tant, un complement, no?, al que fa Guàrdia Urbana, al que fa Mossos.
Correcte, correcte. Mm-hmm. O sigui, tindrien... A veure, hem de ser realistes. Els caps de setmana del cos de la Guàrdia Urbana hi ha pocs guàrdia urbanos que estiguin funcionant a la ciutat. Mm-hmm. Val? Això els caps de setmana. Doncs, bueno, doncs en aquest cas ajudem a una gent que ja passa al mig segle, i els donem un lloc de treball i, bueno, i farien una tasca bastant positiva per la ciutat. I, a més, el ciutadà se sentiria més segur, no?
Uh-huh. Divendres, com jo deia, heu traslladat la proposta a l'Ajuntament. En aquest cas es va reunir Jordi amb la regidora, amb la Begoña Flòria. Com va rebre la idea? Vau notar bona predisposició o què?
No, la idea la va rebre la Begoña, la va rebre bastant bé, bastant positiva. O sigui, sí que jo el que li vaig dir a la Begoña és que això no es quedi en un tinteo sota d'un calaix o que anem fent en els mitjans de comunicació. Uh-huh. Això ha d'haver un seguiment i això sí que hem de mirar que a la ciutat tinguem els Serenos, no?
Uh-huh. Es va establir algun tipus de timing, allò, algun termini per tornar-ne a parlar, perquè evidentment això ho ha de debatre l'Ajuntament, s'ha de veure si encaixa, no? Si és possible.
Correcte, correcte. Sí, bueno, jo ja aniré, jo seguiré aquest seguiment, o sigui, ja et dic de la manera que com a persona, com a jo i la meva gent, evidentment això no ho deixarem sota en un calaix, no? O sigui, continuarem lluitant per aquest tema, pel bé pel ciutadà i pel bé pels pares de família que se troben a l'atur i, doncs, ho mirem-ho de tirar endavant, no? Uh-huh. Però ja et dic, la regidora de Begoña Flòria, en aquest cas, la reunió que vam tindre, bastant positiva, uh-huh. Bastant positiva.
Molt bé.
Mira que jo he tingut moltes reunions amb polítics i regidors i aleshores, en aquest cas, amb ella he sortit bastant contenta.
Uh-huh. Ah, doncs això ho hem de tenir en compte perquè jo sé, Jordi, que tu els hi llegeixes la cartilla sempre que pots, eh? O sigui, no...
Sí. No. Si li haig d'estirar les orelles a algú, en aquest cas, els que ens estan representant a l'Ajuntament, es tiro les orelles, eh? Ho tinc claríssim. Mm-hmm. Eh?
Per tant, s'ha rebut bé la idea, vosaltres en fareu seguiment, haurem d'estar atents doncs, a aquesta proposta. A mi també m'agradaria que la gent, no?, que ens estigui escoltant ara, que ens digui una mica què els sembla la idea, no?, a veure què tal. Recordeu, els Serenos es van acabar, diguéssim, als 70, no?, si no vaig malament.
Sí, per allà als 70, però 70, bueno, seria 80, totalment, sí. Seria més modernitzat.
Clar, clar. No,
tal com ho hem comentat ara fa un moment.
I tant. Escolta, i més coses que tens a la llista, perquè evidentment la trobada va ser una mica per parlar d'aquesta proposta, aquesta idea que ha sorgit des dels veïns, però segur que hi ha més coses a la llista per demanar a l'Ajuntament aquest 2018, no? Quines coses són més immediates, fan més falta al barri, Jordi?
Ara parles del barri?
Sí.
Bueno, del barri és el tema dels cirolls, el tema de l'overbooking. Això no li vaig parlar a la Begoña, en aquest cas. Jo a la regidora Begoña vaig concretant el tema
aquest tema, cirolls. Sí, però jo sé que hi ha més temes que us preocupen als veïns, clar.
Doncs sí, el ciroll, i ara últimament no s'han posat una discoteca que ha canviat de propietaris o ha canviat de llogater, aquí en aquest cas al carrer Major, que, bueno, que ens està portant molts de problemes.
Sí.
Aleshores, l'Ajuntament sí que tindria que controlar el tema aquest, a veure com està el tema de seguretat, el tema de les assegurances dels treballadors, el tema de la porta d'emergència, que és molt petita, o sigui, el ciroll i escàndol, molt d'escàndol. O sigui, la part alta, el casc antic, no pot aglutinar ja tants de bars i restaurants i terrasses. Sabem perfectament que tenim carrers estrets i terrasses en els carrers estrets. Hi ha algun vehicle d'emergència, en aquest cas com una ambulància, evidentment se troba en un problema, se troba en un laberint per anar en busca del malalt. I això és cada vegada va pitjor, no?, en aquest cas.
Uh-huh. Veig que, per tant, l'any nou continuem arrossegant peticions que feu els veïns de la part alta des de fa ja molts mesos, eh? O sigui, el tema del soroll i dels bars, no?, de la concentració de bars, no sé si l'Ajuntament sí, està fent prou en aquest sentit.
A veure, això no dona vida al barri, en aquest cas. comencem a fer muntar botigues, comerços, petits comerços, perquè si tu me vens la pel·lícula a l'Ajuntament, la pel·lícula, que la gent jove no ha d'agafar el vehicle per sortir de la ciutat i que es quedi a la ciutat nosaltres mateixos, si hem d'anar a comprar un tornillo o hem de comprar un pot de pintura, també agafem el cotxe i hem de sortir de la ciutat, perquè dins de Tarragona no tenim cap comerç ni tenim cap botiga, i més a la Peralta. La Peralta és un lloc on se tindria que promocionar en el plan turístic, doncs que hi haguin comerços, que hi haguin restaurants, que hi haguin bars, però també comerços.
Clar.
Però no, cada porta que es tanca, cada local que se tanca, obrim un bar o un restaurant. I ara no, ara ja són locales de ocio, no? O locales nocturnos.
Clar, i és una mica la roda. Al final, si no tens els serveis necessaris pel dia a dia, això no porta veïns a la zona,
correcte,
no?
Clar, correcte. Uh-huh. O sigui, s'ha de vendre bé el producte, i el producte falla des de l'Ajuntament. L'Ajuntament no sap vendre un producte. L'Ajuntament sempre s'està guiant per un mateix guió, i aquest guió ja ho tinguem avorrit. O sigui, tots els ciutadans, no solament la Peralta, tots els ciutadans, repeteixen sempre el mateix. Llavors no treuen coses, idees noves, no? Idees positives cap al ciutadà, en aquest cas.
Doncs, com veig, és un tema que haurem de seguir, molt pendents aquest 2018. En parlarem també amb l'Ajuntament de Tarragona, a veure què ens diuen. El Jordi Ferrer és el president de l'Associació de Veïns de la Catedral. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, sempre que vulgueu. Aquí teniu micròfons oberts.
Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-nos aquest cop de mà, va bé?
Un plaer, gràcies.
I a vosaltres, adéu.
Migdia Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Cobreix-te de la pluja sense perdre estil. El periòdico presenta en exclusiva la col·lecció de paraigües Pepe Peñalver, de qualitat, amb doble capa i amb dissenys diferents per a cada estil. Aquest diumenge, primer paraigua per tan sols 9,99 €. Només amb el periòdico.
Este año, la calzotada en restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 €. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Vinga, 13 minuts i arribarem al punt de les dues. Està sonant la nostra cançó del dia. Per desgràcia, hem d'escoltar avui la veu de Dolores O'Riordan, la veu de The Cranberries, que ja saben que ens deixava sobtadament aquest dilluns, molt i molt jove. És una llàstima, la veritat. Massa en tenim d'aquestes darrerament. Però bé, anem amb coses més alegres. Va, ens queda la música per gaudir-la i tinc aquí ja a la Ruth Guerrero. Ruth, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, no se m'ha endut el vent.
No sé tant...
Jo patia.
Ara t'anava a dir que has tingut sort, perquè avui realment, fins i tot aquí dins, a l'estudi, a la peixera aquesta en la que visc jo durant aquesta estona, fins i tot aquí se sent el vent. No sé, avui a Reus
És bastant espectacular la cosa.
Sí, sí. No s'atura, eh? Ja porta unes setmanetes que, déu-n'hi-do, intermitent, però continua.
Sí, senyora, i avui també està, hi ha alerta, ja ens ho ha dit l'Anna Borrell de l'Agència Estatal de Meteorologia, sobretot a les Terres de l'Ebre també, doncs precaució, a causa d'aquestes fortes ratxes de vent. Però bé, avui la Ruta i jo no hem tingut temps de parlar literalment, perquè acaba d'entrar per la porta, o sigui que no sé amb què vens, no sé, sorpresa.
Mea culpa, no, la sorprendrem, millor, no, que sorprendrem a la Mònica.
M'agrada això, m'agrada.
Això, jo he portat avui una d'aquelles petites grans històries, jo crec. Sí, mira, et diré que ens hem de remuntar al 1968, només. Tu i jo no havien nascut.
No.
Potser els nostres oients sí que
algun,
havien... Algun que sí. I teníem la guerra de Vietnam de fons, eh? Però els nostres protagonistes van dir, posem-li bona cara a tot plegat, aquest any 1965, aquest 15 de gener, que va ser ahir, per cert, i ells no van tenir el dia depressiu, com deien...
És veritat que ahir era el dia més trist de l'any, no? Era Blue Monday, sí.
No, perquè, mira, fixa't tu que van començar camí fa 50 anys ells, i és que un 15 de gener, com dèiem, Joan Mico obria la seva farmàcia al mig de la Rambla Nova, bueno, al mig quasi, tocant quasi a la plaça Imperial Tàrraco. I ahir celebràvem la seva efemèride i jo vaig dir, per què no? Per què no anar-hi?
Oh, molt bé, 50, no. Home, 50 anys són per celebrar en un negoci avui en dia.
Clar, i més perquè una farmàcia dona vida i molta vida, eh? I li van preguntar això de com van ser aquests inicis el 1968.
Vinga.
Va ser més que visionari buscant locals que hi capigués la farmàcia i va sortir aquest. O sigui que va ser una cosa quasi de casualitat. Com que les farmàcies van per distàncies, tots els locals buits que anaven a les distàncies estaven ja ocupats. Llavors, mira, va venir aquest i vam començar aquí. Acaben d'inaugurar l'edifici, llavors vaig donar el permís a la farmàcia, el van concedir i vaig començar llavors l'any era 68. Hi havia més solars que cases en aquest barri i paulatinament doncs hem anat millorant, el Tarragona s'ha fet gran i bueno, i els 50 anys han volat. Quan et dones compte ja, quan arribes a una certa edat, doncs els anys passen molt de pressa. I aquí estem.
Han volat, com el vent avui, volen.
Literalment, el Joan conserva la seva veu, molt jove.
T'ho havia dit, té una veu molt jove, eh?
Sí, està bé, al peu del canó ja no, perquè em deia així en petit comitè, no, jo ja vaig fer prou amb 40 anys de la meva vida dedicat a la farmàcia. Ara descobrireu qui s'ha quedat a aquesta farmàcia, quin relleu té, quin bon relleu, però llavors el que sí que deia ahir, no? Només hi havia solars, no? No hi havia res, quasi res construït. Recentment s'havia construït la plaça Imperial Tàrraco, tot just, i a més no es deia Rambla Nova, eh? Es deia Avinguda Conde de Valle Llano. Fixeu-vos.
Algú se'n recorda, algun oient se'n recordarà, segur, eh?
Segur que sí. Si no, que truquin i ens ho expliquem.
Això mateix.
No? Com han sigut aquests anys de feina? Jo li he volgut preguntar al Joan, com ho ha viscut ell?
Una feina molt agradable. Molt agradable. Hi ha hagut molt de tracte humà, que és una de les coses més importants que hi ha, crec jo, i això ajuda a passar els anys, a més bé, ajudant a la gent i l'ajudant a nosaltres i hem fet conjunt, és bo, però sempre hi ha hagut moments difícils de tracte a les persones o de tracte a les multinacionals o el que sigui, que bueno, hi ha hagut moments de tot, evidentment, clar, però poc, ha sigut tot bastant planer. Hi ha hagut una família que he conegut, han estat a la farmàcia 4 generacions, 4, eh? La primera generació que ja no queda, estan, no queden, i queden els altres 3, els joves, com és lògic, els vaig conèixer de nens i després ja també han fet la seva vida en un altre lloc i els he perdut de vista, però bueno, en un moment concret van estar 4 generacions, una cosa que molt maca, molt interessant i molt curiosa.
Coneix generacions de moltes famílies, segur, però a més coneix totes les interioritats, perquè el farmacèutic és una mica confessionari també, eh? Li vas a preguntar dubtes de tot, no? De coses que normalment, a més, et preocupen, no? I li poses molta confiança.
Això mateix, que ens ho han dit, eh? Jo crec que les paraules clau són amistat i confiança en un farmacèutic, sembla que no, però sí, existeix. No volia dir, jo l'insistia, no? Però hi haurà alguna anècdota més remarcable. No, diu que ha sigut tot molt agradable, tot molt planer, com deia ell. Potser alguna anècdota, mini anècdota que podríem dir, destacar, és que anys passats la gent amb el nom dels medicaments es confonia. I llavors sí. No demanaven el que era literal i potser hi havia certes confusions. Però bé, ara ja no passa això, eh?
No, ara està més controlada la cosa.
No. El que dèiem, el Joan ja porta 10 anys jubilat. Què ha passat ara amb la farmàcia Micó? Doncs sembla que de vegades això de la sang de la família tira i que es porta mig en vena i la seva filla Gaby és la que ara agafa les regnes.
Perquè jo he vingut aquí des de petita jugava aquí dintre amb els medicaments, ja des de petita que ho he viscut tot. Aleshores ha sigut, després vaig anar a la facultat, em vaig incorporar aquí, vaig treballar amb ell, i després ell es va jubilar i he seguit jo. Ha sigut tota la vida que jo porto aquí des de petita. Tots ells són diferents, et trobes sempre gent, xerres amb la gent, intentes ajudar-los amb tot el que pots, no? I també després tens l'alegria de que la gent te respon després que tornen, no? Que estan contents amb el tracte que els hi dones, i nosaltres estem molt contents amb els nostres clients i amb el, no sé, és un efecte així mutu molt bonic. Tenim clients de fa molts anys i clients nous també que segueixen venint cada mes o cada setmana quan necessiten. Bueno, jo porto aquí 18 anys i amb 18 anys ja ha canviat, doncs, imagina't amb 50 o amb 40, no? Com ha canviat tot. Ara abans hi havia exposició dels medicaments, ara no hi ha exposició de medicaments, sinó són coses publicitàries, de parafarmàcia, la gent també canvia els hàbits de compra, tot canvia una mica amb aquests anys i bueno, anem intentant posar-nos al dia amb tot.
Mm-hmm. Hi ha molta cosa que ha canviat. Bueno, ells segueixen, el seu local, doncs allà el tenen molt, molt bufó i estan a la Rambla. I sobretot també el que continuen són certs treballadors. L'Anna Cavaller representa l'essència de la farmàcia.
Ha sigut una sort per mi, per la meva vida. Doncs des dels 15 anys, i ara faré 60, doncs imagina't, aquest any faré 45 anys que estic aquí. I la veritat, que millor impossible. Primer va ser el meu jefe, el senyor Micó, i ara és la filla. Superfamiliar, però amb una confiança i amb uns detalls sempre. La gent ens té molta confiança i ens explica moltíssimes intimitats. Això queda aquí. És una miqueta com si anessin a confessar-se. Que al metge no tenen valor de dir-li i ens ho diuen a nosaltres. Moltíssims. Per això s'ha de tindre molta sensibilitat i saber dir-los i explicar-los cada moment el que necessiten.
Clar, mira, és el que dèiem, no? Justament tu vas allà, li preguntes, li confies al farmacèutic, a la farmacèutica, així. Coses, no? Que molt íntimes al final, de vegades. Déu-n'hi-do, tota la vida treballant a la mateixa farmàcia.
Eh? Sí, per 5 anys, eh? Ja ha superat el senyor Micó, fins i tot.
Sí, Déu-n'hi-do, és veritat.
Sí. Doncs això, han fet molta pinya, perquè són molt companys, són molt equip i són molt família, també. Al final es forma molta família i, sobretot, amb els clients, no? Que al final són l'epicentre d'aquesta celebració, són els responsables d'alguna manera que aquesta farmàcia Micó continuï avui dia.
Perquè els considero com amics. M'han tractat sempre molt bé, hi ha una amistat de fa temps i que el tracte és molt bo per mi. Jo no recordo, però almenys si fa 30 anys si vinc aquí, o més. I vinc més per ells que per res. Perquè ells també es troben en un altre lloc, però jo hi vinc per ells, pel tracte.
Som amics amb el pare de la Gaby, de tota la vida, i tota la vida hem vingut des que està obert. O sigui que estem molt contents i sempre hem fet cap aquí.
És que aquí hi ha el tret diferencial, perquè el producte, habitualment la major part del producte que venen, és veritat que el pots trobar a tot arreu, no? Llavors aquí juguem sí. Amb això, doncs amb el tracte personal, amb com cuidin de tu, al final, no?
Sí, d'això es tracta, perquè moltes farmàcies n'hi ha, no? Però
clar, tot arreu.
Al final tu et quedes amb una, no? Mm-hmm. I és el que passa aquí. Ho han volgut compensar. Com va ser, com ha sigut aquest dilluns de celebració?
Suposo que a nivell particular farem dinar tots junts, el que sigui el personal i nosaltres, per celebrar-ho pues una mica més en l'intimitat, no? Però bueno, avui també volíem ser amb nostres clients de tota la vida i volíem compartir la celebració amb ells. O sigui que això, ha vingut gent només a felicitar-nos i a brindar amb nosaltres, que també és molt important això.
No, i tant, segur que ho agraeixen molt, no? Perquè al final aixecar la persiana cada dia durant 50 anys... Hi ha negocis i negocis, però no és fàcil per cap. Eh?
No, és fàcil i jo ho vaig poder comprovar. No paraven d'entrar allà. Ja escolteu de fons aquest soroll de la porta quan entres. És veritat, eh? És que... I això que vaig estar a la tarda, perquè pel matí va ser allò ple de gom a gom. I això va omplir tota la farmàcia. Ara, jo vaig voler preguntar-li a la Gaby, això continuarà, això serà de família també? Hi haurà una tercera generació? Qui sap?
Sí, és complicat, però bueno, intentem viure el dia a dia i a veure que la cosa vagi millor. Qui sap? Ah, ja m'agradaria que n'hi hagués una tercera, que hi hagués una saga que continués, perfecte. Ojalà, ojalà, faria molt contenta.
Doncs a veure si podem celebrar-ne molts més, no? De moment 50 ja és una molt bona fita, eh? Dius, ja hi podeu posar una placa.
Sí, sí. Ella m'ha dit que si arriben al 100, doncs ja està. Home, estarà complert la
això
cosa.
Això ja són paraules majors.
Per ser una pregunta molt ràpida. Saps què és el que més venen a la farmàcia?
Sorprèn-me.
Antigripals.
Ai, que estem en epidèmia. Doncs sí, sí, la veritat és que la cosa està xunga, que diuen últimament, està tothom, sí, sí. Qui no té un all té una ceba. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, m'ha agradat molt aquesta història, Ruth, avui, de 50
sorprès.
Anys. M'ha sorprès molt, no m'ho esperava.
Doncs ja està, si voleu cura, farmàcia amb mi.
Exacte. Moltes gràcies a ells també per haver-nos atès, sí, evidentment. Sí. Un dia, mira, un dia que parlem de farmàcies i de coses que fem i que demanem coses estranyes, un dia els convidarem a venir que ens expliquin, a veure què es troben, també dia a dia. Ens queda un minutet i mig per acabar per arribar a les dues. Dimarts vinent més històries, ja veurem. Tenim pendent parlar del Mercat de Reus, no ens n'oblidem, quan pugui la regidora vindrà, està demanat això, eh? I també haurem de parlar del de Tarragona, perquè avui sabíem que hi ha un problema amb els conflictes, doncs quan tornem als mercats tenim fronts oberts i vull fer servir el darrer minut per... A tu no et puc convidar, perquè això seria tongo, entén-me. Però, sí, no pot ser, però ja et compensaré. Aquest cap de setmana ve el ballet rus, el clàssic, ballet rus, l'original, el fantàstic, a representar el Llac dels Cignes al Palau de Congressos de Tarragona. Això serà diumenge, dia 21, i què tinc jo? Dos invitacions, Ruth.
És impressionant això i no són per mi?
No són per tu. Són pel primer o primera oient que ens truqui, ja saben el telèfon, no? 977-32-60-50, si se'n volen a veure al ballet clàssic rus representant el Llac dels Cignes al Palau de Congressos de Tarragona. És una oportunitat fantàstica. 977-32-60-50 i nosaltres tanquem la paradeta, no, Ruth?
Sí,
a veure. Ai, si celebrarem 50 anys.
Per què no? Sí, sí.
Gràcies, fins la setmana que ve. Gràcies a vostès per ser-hi un dia més. Vagi bé.